Silencio en el plató, por favor. Luces. Sonido.
Sonido listo.
Y cámara.
Vamos allá.
Escena 2.15, toma 1.
Acción.
Generació BSO amb en Jaume i el Luigi.
Marco, tienes que reintegrarte al cuerpo del aire. Si lo haces, nosotros te ayudaremos, de veras.
No, prefiero ser un cerdo a ser un fascista.
Los aventureros han pasado a la historia. Ahora volamos por cuenta de la nación, no de cualquiera que nos contrate.
Yo solo vuelo por mi cuenta y riesgo.
Por mucho que vuele, un cerdo siempre será un cerdo.
Gracias, Ferrari. Recuerdos a todos.
Benvingudes i benvinguts al Generació BSO, el programa de cinema, sèries i bandes sonores a Ràdio Sabadell. Bona tarda, Luigi.
Bona tarda, Jaume. Bona tarda a tothom.
I bona tarda a tothom, exactament. Com esteu? Avui és dia 15 d'abril. Feia temps que no ens escoltàvem un nou programa entre Setmana Santa, pitos i flautes. Feia temps que no gravàvem. Tot bé?
Vacances de primavera.
Vacances de primavera, perquè aquí no som catòlics. No, no és impressionant aquesta cançó, tampoc. Però...
com per fer ara un...
és un speech.
Esa sociedad alcohólica o algo, ¿no?
¿Quina era? La... sin Dios, ni patria, ni ley.
Així.
Però després hi ha una part que no s'entén. Bueno, avui no parlarem de Sociedad Alcohólica, aquest grup del País Basc de rock dur. Parlarem de cinema, de sèries i de bandes sonores.
Exactament. Bàsicament perquè, si recordeu, la gent que acaba de pitjar el botó del play o que acaba de pujar un autobús...
com
de
la
Glòria, no?
Glòria. Sí. Glòria Pons.
Sí.
Si aquest és el primer programa que estàs escoltant, la Glòria, vale, Pons és la directora de l'escola on treballo.
Ah, jo estava flipant ara. Una abraçada, Glòria.
Hola, Glòria. Si avui és si aquest és el primer programa que escoltes, doncs el Luigi t'explica de què va el Generació BSO.
És BSO, B de banda sonora original, Generació, doncs és un nom que se'ns va acudir fa molts anys,
farà
la veritat.
15 anys.
Farà 15 anys. I bé, doncs nosaltres som la Generació BSO, que parlem de pel·lícules, de cinema, de sèries i de bandes sonores en general.
De bandes sonores en parlem poc, el que fem és escoltar les cançons i a tant parlem de curiositats, però bueno.
I escoltar-nos a nosaltres, que també
que això ens agrada molt. I re, avui, això deia, 15 d'abril, avui... clar, van passant els anys, fa 15 anys que fem programa amb un parón que vam tenir al mig.
Quan ens vam discutir. No?
Ens vam discutir, necessito un tiempo... no?
Jo vaig provar la SER, però no va funcionar.
No li va funcionar. Mm. I clar, de tant en tant, doncs, hem d'innovar, no? Vull dir, ens quedem sense idees, vam passar de tenir programes en què cada setmana fèiem el mateix, no? Les mateixes seccions, després hem provat els dies internacionals, no? O jugar amb el xat GTP que ens preparem un programa, doncs avui hem fet una cosa, o he preparat un programa que mai fins ara havíem fet.
El Jaume... bé, el Jaume de vegades s'il·lumina i m'envia un missatge, em diu... en tota la llista de pel·lícules de les que parlarem, i aquest cop m'ha sorprès perquè ha sigut com és per això que et passo aquesta llista on surt Porco Rosso, no? Que és això,
exacte,
que estem escoltant.
Potser heu reconegut aquesta banda sonora original de Joe Hisaishi. Aquesta cançó es diu Bygone Days, de la pel·lícula Porco Rosso. I per què Porco Rosso i per què totes les pel·lícules de les que us parlarem ara? Doncs perquè jo al meu armari tinc tres piles de samarretes.
Vale.
Dues que són de màniga curta i després les de màniga llarga. i de les de màniga curta...
Dues samarretes de màniga
no,
curta.
No, dues piles, dues piles. Tinc una pila que són les samarretes amb algun contingut polític, sí, algun contingut reivindicatiu,
amb
sí,
insults també,
a fora nazis o el que sigui. Uh-huh. I després tinc una pila en què hi ha les samarretes friquis, no?, de pel·lícules. I l'altre dia vaig pensar, ostres, però mira, farem un programa en què parlem de les pel·lícules de les quals jo en tinc una samarreta.
Hosti, seria interessant penjar, perquè tal com és que et retrata bastant com ets, eh? Les teves piles de roba a l'armari. Jo tot just he ordenat el meu armari, perquè jo tenia... No tinc ni el d'això d'anomenar-li una pila. O sigui,
un manyoc.
Era un manyoc de tot, barrejat. I vaig decidir fer-ho, perquè arreglar-ho una miqueta, a veure quan em dura, una setmana potser.
Però, com et sents?
Podria fer una foto, saps? I fliparies.
Doncs aquesta primera pel·lícula, Porco Rosso...
Llavors, perdona, parlarem de les pel·lícules de les quals tu tens alguna samarreta.
Exacte. Vale. I aquestes samarretes, si heu estat atents a les nostres xarxes socials, perquè tenim xarxes socials, uh-huh, bàsicament tenim Instagram, que Luigi és el nostre community manager, doncs haureu vist el vídeo en què surt el meu llit amb les samarretes de les quals parlarem avui.
Això, si m'he recordat de penjar-ho, sí.
Home, espero que sí. I aquesta primera, Porco Rosso, és una samarreta relativament nova que tinc. Ara ens estem sentant en la meva roba, eh?
O sigui, a més, bueno, parla de la samarreta.
Fa dues setmanes que la vaig estrenar, fa tres setmanes, però no és una samarreta qualsevol, sinó que després d'estar un dia llegint un conte amb la meva filla, amb les meves dues filles, estàvem llegint un llibre que es diu Totoro i jo, que és una escriptora i dibuixant navarresa, que fa un recull de la seva experiència a través de les pel·lícules de l'Hayao Miyazaki. Uh-huh. I quan vam arribar a l'apartat de Porco Rosso, doncs estàvem llegint la història, els personatges, i hi ha un moment que en un dibuix posa la frase que heu sentit al principi, que és prefiero ser un cerdo a ser un fascista, uh-huh, i tant la meva filla gran, l'Emma, com jo, vam pensar alhora, papa, bueno, jo no me dije papa, bibismo, eh? Però ella va dir, papa, t'hauries de fer una samarreta d'això.
Hòstia,
I,
que ben educada.
I jo, just en aquell moment, estava pensant en allò. I li vaig dir, això li demano al Diego, i des d'aquí vull agrair al Diego, que si no, al Diego Muñoz, que si no, si el seguiu a les xarxes és @milvietnams, que és dissenyador gràfic i una molt, molt, molt bona persona, em va fer aquest superdisseny que haureu vist al vídeo, i és espectacular.
Si voleu aconseguir aquestes samarretes per un mòdic preu, nosaltres... No.
Aquesta samarreta que porto jo ara mateix, única, també avui mig del grau, és única i exclusiva.
És del Jaume, és una personalitzada, dissenyada... Bueno, molt bé, Jaume.
I res, Porco Rosso, per què no ho sàpiga?
No sé, Gandhi, no? Es feia la seva roba i pues, no et vull... A la mateixa alçada.
Ah, sí, si fa no fa, Gandhi no és un gaire bon personatge, tenint compte, sí, eh? Molt, molt pacifista tot, però hi ha una vessant, potser menys coneguda, que fa una mica d'angonia,
sí,
eh?
La boxa secreta. Ah, sí?
Es veu que sí. Total, Porco Rosso, pel·lícula 1992 de l'estudio Ghibli. Uh-huh. Hayao Miyazaki dirigeix i ens explica la història d'un pilot de guerra antropomòrfic que li van fer un encanteri i va passar a ser un porc, no un porc, un antropomòrfic, ja s'entén, en forma humana, però amb cara de porc. I durant els anys 20 a Itàlia, just quan comença l'alce del feixisme i tal, pues, ell és pilot d'avions i ha de combatre contra uns pirates de l'aire i tal, hi ha com una història molt, bueno, molt miyazakiana. I com a curiositat, bueno, Miyazaki va crear aquesta pel·lícula basant-se en la seva pròpia passió per l'aviació i la fascinació pel període d'entreguerres. De fet, aquest llibre del que us parlava, Totoro i jo, explica moltes curiositats de totes les pel·lis, i en moltes pel·lis de l'estudio Ghibli, de les dirigides per l'Hayao Miyazaki, hi ha referències a avions, hi ha en algun moment alguna
objectes
cosa...
Objectes voladors, moltes, no? Sempre, hèlix i coses així. Diuen també que ell, tot i que era una mica aprensiu, li agradaven molts els avions, però era aprensiu a volar, doncs es va pujar a un avió de dues places per,
ah, sí?
I va fer sí, com algunes proves per poder veure doncs, això, no? Aquesta perspectiva des de dins de l'avió i poder traslladar-la a la pel·lícula, que realment si l'heu vist, si no l'heu vist ja la podeu mirar,
ja podeu córrer.
I és una pel·li molt recomanada, la veritat.
Molt, molt recomanada. Doncs comencem amb aquest Bygone Days del Joe Hisashi, que ens acompanyarà durant el dia d'avui, i avui, especial, samarretes del Jaume. no la deixarem gaire estona perquè vull seguir, perquè si no... Sí, detalls, saps? Detalls. Detalls del vídeo. Uh-huh. Aquesta samarreta del que parlava ara està molt nova. En canvi, la següent...
Aquesta ja ha pillat més,
aquesta, no? Aquesta fa molts, molts, molts anys també que la tinc, però la tinc allà perquè ja tanta mala... És una que...
Però tot dura, duren les samarretes, les cuides.
Sí, sí, perquè parlarem d'una també que a tu et va durar molt, molt poc.
Ja t'ho diré.
Però tinc una samarreta en què apareix molt gran la cara de Bruce Willis a la pel·lícula Die Hard.
Molt
però
bé.
No, la primera... Si has vist les pel·lis, saps que el Bruce Willis que tinc al pit és el de Die Hard 3.
Per la quantitat de cabell.
Exacte, i per la manera, bueno, per la quantitat de cabell i per la forma, sí.
Mm-hmm.
I posa la frase típica, yippee-ki-yay, motherfucker, però no posa fucker, sinó que surten com uns símbols i tal. I no sé per què, vull dir, jo vaig a l'escola amb aquesta samarreta que porto ara, però amb l'altra no, perquè l'altra diu una paraulota.
Bueno, aquí, clar, jo tampoc em poso la JB.
Ja,
clar. Això no la de Jack Daniels per anar a l'escola, clar. No sé.
Però aquesta se la posaries?
La de l'escola. Porco Rosso?
Sí.
Potser sí. I la de li poso más patujeto, també. No, no.
Explica'ns una mica així, molt per sobre, perquè no ho sàpiga. Die Hard.
Die Hard, no sé si fa falta explicar, no? Aquesta pel·lícula d'acció icònica protagonitzada per Bruce Willis, que és el detectiu John McClane, que està anant cap a Los Angeles, ell és policia de Nova York i marxa a Los Angeles per passar les vacances de Nadal, potser, amb la seva exdona, Holly Gennaro.
Holly Gennaro.
Que s'ha canviat el cognom, i els seus fills, la seva filla. Llavors va directe a la torre en Nakatomi Plaza, i és allà on hi ha la festa de Nadal, amb gent, doncs, molt festiva. I ella arriba, i just en el moment que ella arriba, una banda de lladres, suposats lladres o terroristes, entren i prenen l'edifici, i ell, doncs, és una pel·li que és un clàssic de l'acció, ell sol ha d'intentar batre tots els terroristes i fent-ho, doncs, corretejant per l'edifici, aprenent-se de memòria les zones, aprenent-se els noms dels
malanomenats terroristes.
Malanomenats terroristes.
Robar,
al final, és veritat, no? Semblava que ells es feien passar com per un grup terrorista que volia alliberar no sé qui,
sí,
i després, al final, el que estan fent és robar, no?
Si no l'heu vist, ja podeu córrer, està a Disney Plus. Curiositats, n'hi ha moltes. Primer que ell, el Bruce Willis, no va ser ni molt menys la primera opció, perquè venia de fer comèdia.
Exacte.
I l'altre es diu, va ser un èxit de taquilla de crítica. Originalment no es va concebre com una pel·lícula de la... Què vol dir? No, a veure, el xat GTP no tenia. Què vol dir? No es va concebre com una pel·lícula de la saga. Però si va ser la primera, després, òbviament, ja havia una saga. Bueno, estava basada en una novel·la que es diu Nothing Lasts Forever, de Roddy Thorne. Que tampoc...
Nothing Lasts Forever. Strawberry Fields Forever, també.
Strawberry Fields Forever. I de cançons, podríem haver posat, clar, passant la període navideña, podríem haver posat el rap que escolta i tal.
Hem posat moltes vegades, també.
Però...
Jo el que diré, saps l'anècdota típica, també, la del cas l'Alan Rickman, no? El,
sí?
Desaparegut,
ah,
el,
sí.
Desaparegut, ara s'ha de dir sempre, no? Quan la persona mor, sempre es diu... Desaparegut. El finat, Alan Rickman, gran actor, que va fer aquesta escena de la caiguda, i aquesta expressió, no?, que tothom tenim a la cara, no?, aquesta por, i ell sempre a les entrevistes explicava com van fer aquesta escena, i sempre explicava que va ser l'última que van gravar, o sigui que ell deia com van enganyar, van posar aquesta l'última perquè si em feia mal, però ja havia gravat tota la resta, i que realment, doncs, el deixaven caure d'una alçada considerable,
sí, sí, considerable.
I que van fer algunes tomes i tal, d'una altura, espera, de 12 metres, diuen.
Que no és poc. No, colxonetes baix, eh? Matalassos, perdó.
No, no, el van llançar ciment armat i després, bueno, van tenir una llarga recuperació. Sí.
Com a curiositat, també, ja més personal, aquest any jo havia d'anar a un dinar d'aniversari en què havíem de portar el típic jersei nadalenc, aquest cutre, i me'n vaig comprar un de Die Hard molt pepinaco, molt guapo.
I on està? Jo no l'he vist.
Ni el veuràs, perquè primer me'n vaig haver d'anar després a comprar un de Star Wars, perquè aquest me'l vaig comprar a principis de desembre i el feien al Vietnam i va arribar a casa al gener. I segon, no me'l veuràs mai perquè és per una persona que fa tres vegades jo d'ample.
Ah, no, més gran. Però, ah, llavors però, me'l puc posar jo.
Però el disseny, estava pensant aquí donar-li, a tu et vindria gran, però és, ho ja provarem, però és espectacular, sí, eh? El disseny, és molt maco. I res, us deixarem amb la cançó...
És que ets friqui, tio, la samarreta ja de jerseis nadalencs, sí, és ja com el... Ai, de veritat.
Escoltarem la cançó Ode to Joy, Ode, vale. Sí, que és l'himne de l'alegria, que canta la band, l'orquestra que està...
Mondragón?
No, l'orquestra que està allà a l'edifici celebrant la festa de Nadal. I seguim.
Generació BSO, a Ràdio Sabadell.
I ens n'anem en 1998, 10 anys després de que s'estrenés Die Hard, que no ho hem dit l'any d'estrena, per anar a veure una pel·lícula dels germans Coen, protagonitzada en aquest cas per Jeff Bridges, John Goldman, Julianne Moore, Steve Buscemi o Buscemi, no ho sé,
Buscemi.
I John Turturro, de la qual també en tinc una samarreta, que és el gran Lebowski, el Nota. Aquesta fa molt de temps que no la veig, però recordo una època en què la vam veure bastant. És una pel·li per veure...
No te'n recordes, dius?
No, no me'n recordo, la pel·li me'n recordo.
Ah, vale.
Que fa temps que no la veig.
Jo...
Però que Nota. Recordo haver tingut temps, una època en la que la veiem un cop l'any.
Sí.
Perquè és una pel·lícula que si veus després d'haver estat amb amics... O amigues.
A veure per on va el teu...
Havent-te begut un parell de cerveses.
Vale, un russo blanco.
Un russo blanco. I ja està, ja estàs content? Doncs pues mira-la. Què ens explica aquesta pel·lícula? Ens explica la història, és una comèdia això dirigida per James Coen, que va bàsicament d'un error. Comença amb un error, perquè hi ha uns que es volen venjar d'un que es diu Lebowski, i entren a casa del...
Jeffrey Lebowski
i se li pixen a la catifa pensant-se que és aquesta la persona que estan buscant.
Ah,
i òbviament no és ell, bueno, òbviament no tenia per què ser obvi, però no és ell, i ell, pues, aleshores vol que sí, que li recompensin aquesta, i va buscar el Lebowski de veritat, i a partir d'aquí apareixen tot de personatges, no? cada qual una mica més friqui,
sí,
que l'altre,
després ja es converteix, no, en una, o sigui, comença amb aquest error. I llavors l'altre Lebowski, no? El vol contractar, per li diu que han segrestat a la seva dona. Tota una sèrie de personatges molt característics, molt divertits, una comèdia increïblement divertida.
Sí, molt divertida.
El Jeff Bridges, doncs és això, ja és un clàssic del cinema, no? En aquesta pel·lícula, fent el The Dude, el Nota.
Hi ha una curiositat que vaig trobar que em va sorprendre perquè no la coneixia. Diu que ha desenvolupat un seguiment de culte, molta gent que la segueix, festivals anuals, fins i tot una religió anomenada Dudeism, que és de Dude, inspirada en el personatge de Jeff Bridges.
Una religió, eh?
Això diu. Sí, que, no, ja, sí, ja. Més una secta que una religió.
Bueno.
Pel·lícula carregadíssima.
Religió, és com...
La misma mierda, sí. Carregadíssima de temazos.
Sí, 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 sí.
Un
sí.
Rere l'altre, van encadenant unes cançons molt i molt bones, però hem escollit la de Kenny Rogers and the First Edition, que es diu Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In.
Aquesta és bona.
Aquesta és
jo, la, una anècdota,
el que necessites.
L'última que jo recordo, que és típica, que es deia sempre, no sé si és real o no, però deien que ell portava la seva... que Jeff Bridges portava la seva pròpia roba, també.
Que anava a vestir i com portava...
Que hi havia roba seva, el del Nota, mm-hmm. Sí, hi havia parts que era la roba del Jeff Bridges.
El batina, què?
Potser sí, no. Potser això. No sé, em sona alguna cosa així.
Doncs anem a escoltar aquesta cançó i seguim amb el programa. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in. See what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. I canviem de fons, perquè canviem de pel·lícula, en aquest cas anem a una sèrie de la que també té una samarreta en què apareix el popularíssim, no sé si us en recordareu, l'agent Dale Cooper, que està interpretat pel Kyle MacCallaghan.
Potser el reconeixen més com a Paul Atreides.
El primer
Paul Atreides.
The first Paul Atreides. Ara que està tan de moda Dune.
El David Lynch
potser
també, no?
Potser hi ha gent que ha anat cap allà. Estem parlant de la sèrie Twin Peaks, que està dirigida, com diu el Luigi, pel David Lynch, creada per aquest mateix i Mark Frost, i ens situa en un poble que es diu Twin Peaks, amb una population de no sé quan, surt al principi
el
de la
cartell,
sèrie.
Allà, les muntanyes.
I comença tot...
Twin Peaks, bueno, dos muntanyes, dos pics bessons.
Exacte, pics bessons. Sí,
no, no ho havies pensat mai, eh?
Sí.
T'he obert aquí un nou món, eh? A l'anglès.
Doncs aquesta sèrie va triomfar molt. Aquesta es va estrenar, a veure, t'ho diré.
A Telecinco,
no? El 8 d'abril del 1990. No sé si aquesta primera... Vull dir, és la data estadounidenca, però aquí va començar i, de fet, no, és la típica curiositat de gent del 80 i pico que veia que els adults de casa seva es connectaven a Telecinco i escoltar, i hi ha gent amb qui parles, diu, jo tinc recordo
això,
recordo la música,
és que és brutal.
Recordo la música, però no recordo perquè els meus pares no me la deixaven veure. No em deixaven veure aquesta sèrie de la que tothom
perquè
parlava.
Perquè era rara de nassos.
Perquè era una sèrie rara de nassos. Twin Peaks, ja ho hem dit, David Lynch, cosa que toca, cosa que fa rara, no, però moltes coses sí.
Sí.
I aquesta sèrie, doncs això, ens situa en aquest poble, en Twin Peaks, i al primer capítol hi ha un assassinat. Apareix el cadàver de la Laura Palmer, embolicat en plàstic al costat del riu que passa pel poble.
Què diferent seria Twin Peaks si la fessin ara, no? Perquè realment l'argument és el plantejament inicial és el mateix plantejament que moltes de les sèries que hi ha actualment. O sigui, des de The Killing a qualsevol pel·lícula, això, no? O sèrie que presenta un assassinat d'una noia jove en un poble desapareguda, doncs hi ha mil sèries així. La particularitat de Twin Peaks, no?, és que comença a ser una paranoia, no?
Clar, perquè ell jugava també no amb lo paranormal, però una mica sí, amb personatges bastant estrambòtics, intenta connectar... Clar, hi ha la serreria, no? La fàbrica de fusta, després ja el xèrif, el no sé què, el bar, i tot de personatges que es van entrecreuant, i el xèrif, al final acaba venint un agent de l'FBI, que és aquest... el Dale Cooper, que està interpretat pel Kyle MacLachlan, que és un detectiu molt, molt, molt curiós. Sempre parla amb algú a la seva oficina, que és la Diane, a través d'una gravadora, sí, i li va enviar missatges, i en realitat té un punt molt còmic, perquè la sèrie comença amb una gran carretera amb boscos americans plens de pins i tal, no sé què, que porta cap allà, i la primera escena, o pràcticament la primera, és el Dale Cooper anant i parlant i dient, me dirijo a Twin Peaks, ha habido un assassinat, i parla després de no sé què, vull dir, de coses com traer-li ferro a l'assumpto, i el David Lynch en aquí jugava molt amb això.
Jo aquí, el tema de la música, no? que és el que deies abans, vaig veure fa poc un vídeo, no? Això que per les xarxes et surten, i clar, l'algoritme d'aquestes coses doncs et va tirant cap a coses que t'agradin. I em va sortir doncs Angelo Badalamenti, és el compositor d'això, i sortia ell explicant com va composar aquesta cançó amb David Lynch.
Ah, sí? I què?
I ell deia que David, o sigui, que els dos es van seure al piano, que ell va dir, jo tenia aquest piano, tal, amb un casset a sobre del piano, li van donar a gravar,
I
llavors el David Lynch li anava descrivint la situació i li anava descrivint doncs, això, doncs, un bosc, tal, no sé què, i que ell anava fent, no?, com l'inici, i el David Lynch li deia, vale, ara necessitem que això pugi, llavors fa el... I que, bueno, que van composar la cançó entre els dos allà en aquell piano.
Per fer això se n'ha de saber.
Sí, clar. Si ja hi hem tu i jo, va, vinga, fes un crescendo. I jo feia... Ti, 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 ti.
Doncs aquesta cançó, que precisament és el theme Laura Palmer, ens acompanyarà durant una estona en el programa, perquè així hem deixat de banda Porco Rosso. I abans d'anar a la següent sèrie, curiositat en aquest cas personal també, fa molts i molts anys, potser era el 2010 o 2011, que va ser quan jo vaig veure aquesta sèrie, perquè em vaig comprar la Golden Globe.
Tu me la vas passar després.
Hi ha un personatge que no té molta, molta, molta incidència en la sèrie, però que en aquesta edició especial, la Golden Box, cada capítol comença amb una paranoia d'un personatge que és la Mujer del Leño.
L'anècdota és aquesta.
L'anècdota és que jo em vaig disfressar de Mujer del Leño
i
la Laura es va disfressar de Laura Palmer. La Laura és la meva parella. La Laura Palmer anava embolicada amb plàstic. I quan la gent la veia...
Sí que sou friquis, sí.
Quan la gent la veia, reconeixia, o gaire... Molta gent reconeixia la Laura Palmer, però a mi em deien, i tu per què vas d'abuela?
Amb un tronc.
Perquè jo anava de iaia amb un tronc, perquè eras la Mujer del Leño.
Clar, clar, això... És que, clar, havies de filar molt prim per saber qui era el personatge.
Sabíem que anàvem a... Però, bueno, la gent se'ns apropava a preguntar. Res, seguim. Cinquena sèrie. Ai, cinquena...
Samarreta, eh?
Cinquena samarreta.
Aquesta és la samarreta que jo també... El Jaume la va demanar. La va comprar, li van venir dos, no?
O te la vaig comprar a propòsit, jo crec.
Me l'has comprat a propòsit?
Potser...
No. Sí, me la va regalar. Me la va regalar. Bueno, total, que em va donar la mateixa samarreta que tenia ell.
Que surt l'agente Cooper dient, Diane, I'm holding in my hand a box of small chocolate bunnies.
I la meva, doncs, es va desintegrar. O sigui,
perquè s'han de rentar al revés, tu això ho fas o no?
No, jo la rentava normal, llavors es va desintegrar completament. Va durar anys, eh?
Sí, la meva està com tres de plàstic.
Jo al final la portava que no es veia res, ja. Només es veien dos puntets dels ulls. I ja està.
Jo la tinc com nova. I seguim, de la següent se n'ha parlat molt, segur que hem parlat molt, però és que tinc una samarreta, què us he de dir? Parlarem d'una sèrie, en aquest cas una mica més nova, que es va estrenar el 2016, la primera temporada, que és Stranger Things. Luigi. Stranger Things. Jo hi ha hagut una cosa que he flipat, perquè he posat Stranger Things a Google i diu, ¿cuántos capítols tindrà la quinta temporada? Hi ha la quarta, ja. Jo he vist la quarta.
La quarta de
Stranger
Things?
Hi ha quarta temporada o no?
Sí? Sí, no, l'última, la del...
Ah, l'última era la quarta. Vale, sí,
la del bitxo aquell, no?
Sí, aquesta... Stranger Things, situa'ns.
Stranger Things, doncs és una sèrie de ciència-ficció creada pels germans Duffer, que són els mateixos de la cervesa dels Simpson, són els fills. Està ambientada als anys 80, no? Que va ser com un gran boom quan van fer aquesta sèrie, perquè, clar, als anys 80, no? Aquesta nostàlgia que hi ha ara mateix, potser ara, no sé si ara continua tant.
No tant.
però va haver-hi com un boom de nostàlgia,
Super
8,
no sé què,
exacte, com de fer coses que ambientades en aquella època o similars. Doncs hi ha en aquest anys 80 un petit poble de fictici que no existeix, que es diu Hawkins, a Indiana, i ens explica doncs la desaparició, mira, un altre cop, no? La desaparició d'un nen, que és Bill Byers, i com els seus amics, doncs, amb les seves bicicletes, les seves gorres, el seu friquisme, no? El seu joc,
el
joc de rol, Winona Ryder allà, doncs, amb
la mare.
Exacte. I el policia local, una mica garrulillo, doncs el busquen, no? Llavors veiem que hi ha, doncs, això, no? Conspiració del govern, experimentació... una sèrie que realment, bueno, va triomfar molt també precisament per totes aquestes referències a pel·lícules d'acció i d'aventures dels anys 80, i com no, doncs aquests herois, petits herois, no, que són nens, han de lluitar contra una cosa molt més gran que ells. Estava molt ben pensada, no, els equips que feien, els germans grans, el tal... I bé, la sèrie va continuar, ara dius que hi ha 4 temporades,
sí,
no?
Sí, que s'estrenarà la cinquena, diu aquí, el 2025.
La cinquena ja, aquests nens ja pues, estan cadascú pues, en plan Macaulay Culkin ja, no?
Sí,
deu haver-hi algun, no?
Segur. Potser, si no han gravat, potser n'hi ha algú que no pot gravar.
La Millie Bobby Brown va fer una pel·li aquesta que l'ha fet amb el Fresnadillo, un director espanyol.
Aquesta última?
La Damsel,
no
de
vist.
Netflix.
No l'he vist.
Pues,
bueno, pues Stranger Things. Molta bona música, també.
I tu tens una quina samarreta?
Jo tinc la samarreta de la segona temporada en què els nens es disfressen de
Casafantasmes,
i és quan surt el Demogorgon. És la primera, és la segona.
El Demogorgon
és la segona. I que al principi sembla com un llangardà, és raro. I estan allà.
És una sèrie, jo crec, d'aquelles que si haguessin fet... dues temporades ja està.
Sí.
No? Després va aparèixer, sortia
Sam.
Sortia Sam Sagaz, o també, clar, una altra estrella, era una estrella típica dels 80, era de los Goonies.
Sí, exacte, clar.
Llavors,
sí.
Doncs mira, ja fent cops d'ull? No.
Guinyos?
Com es diu?
Guinyos, vols dir?
Sí, guinyos, diu en català.
Picar l'ullet.
Picar això, però això que t'estava dient. Picar
picada d'ullet. Doncs anem a escoltar una cançó que es diu Can't Seem to Make You Mine, del grup The Seeds.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Doncs sembla que no, però va passant el temps. A veure quanta estona portem. Bueno, encara ens dona temps a parlar una mica. No sé si podrem dir-les totes, jo crec que sí. Però una samarreta que tinc també és el símbolo de Batman.
Símbolo de Batman, vocal, consonante, símbolo de Batman.
Aquesta, per si no la sabeu, és una broma de padre de família.
Exacte.
Ai, que no m'escolto. Batman, Luigi, vinga, va, 5 cèntims. Que no hagis dit en els 15 anys que portem coses de Batman.
Batman és un fascista.
No, és...
un milionari. És un milionari playboy fascista que se toma la ley por su mano. No como, no sé quién otro superhéroe, que es de la izquierda más, no. Bueno, Batman, doncs és aquest personatge que ja coneixem, que és un tarat, en realitat, no? El Yin i el Yang, Batman i Joker, dos personatges que neixen de la tragèdia, i un neix de la tragèdia de l'assassinat dels seus pares, i amb un coixí econòmic considerable i amb una empresa darrere brutal, i l'altre, doncs, l'origen del Joker és bastant relatiu, no se sap ben bé, hi ha diverses històries.
Ara, la pel·li de Joker 2, en veurem l'origen.
A Folie de Douche? Sí, no, la primera ja vèiem, no?, un origen de Joker... l'haig de tornar a mirar, i la segona no té mala pinta, va sortir tot just ara la setmana passada, va sortir el tràiler.
No l'he vist.
Amb la...
No vaig veure la Lady Gaga.
Amb la Lady Gaga.
El Joker plorant.
Té bona pinta. Doncs això, Batman ha sigut adaptat a aquest personatge del còmic creat per Bob Kane. Ha sigut adaptat en moltíssimes ocasions, des dels anys 30, no? I és un dels superherois més antics que coneixem, juntament amb Superman. I bé, doncs, què vols que t'expliqui?
Res, anem a escoltar...
Ha sigut interpretat per Michael Keaton, Christian Bale, no, i més,
Sigourney Weaver, no, com es diu?
Sigourney Weaver.
El George Clooney, el Val Kilmer.
El Val Kilmer.
El Ben Affleck.
Ben Affleck, l'Adam West.
L'Adam West.
I no coneixem els d'abans, jo he vist, tinc alguna imatge on em surten els vells vells.
Els vells vells.
Els vells vells vells. I un dia em van passar, també em van passar una imatge que sortien Batman i Robin, no? Com així una foto antiga, i sortien com que se'ls... no portaven com el gallumbo així per fora, vale. I llavors sortien els dos amb un paquetón brutal, no? I posava, a partir d'aquesta peli
van començar
a portar calçot. És mentida, era... No us creieu tot el que veieu per internet, perquè jo vaig buscar, quan em van passar aquesta imatge, jo vaig buscar l'actor real,
i
em sortia una imatge i no tenia això. La tenia petita, sí, clar, vam veure... No, però era com... les fake news fan molt mal.
Molt mal. A tu, que és especial fan de Batman, et vas entrar això? Vas fer recordar manifestacions?
Ràpidament ho vaig desmentir.
Anem a escoltar el tema de Neil Hefti, que és el creador, diria, de la cançó original de Batman.
Neil Hefti?
No?
Del Batman Film. Danny Elfman?
Home, no, el Danny Elfman no vivia als anys...
Ah, dius de l'original, original. Vale. Última cosa de Batman. Una cosa de Batman. El millor que hi ha de Batman, de les millors coses que hi ha, és la sèrie d'animació, que recentment l'han penjat a Netflix i a alguna altra plataforma. La sèrie d'animació antiga, la que vèiem...
Ah, sí, aquesta està?
Està penjada, està penjada, i és una joia que, a més, la intro és que és espectacular, amb la música de Danny Elfman. Aquí lo dejo.
Ja us la farem arribar.
Tiro el micro al terra.
Anem a per ella. We'll be right back. Seguim amb la samarreta que tinc ara, que haureu vist el vídeo, DeLorean Express, surt un DeLorean volant i delivery service, i per tant no podríem estar parlant d'altra que la trilogia de Regreso al Futuro, Back to the Future, què dir, què no dir d'aquesta pel·lícula, Marty McFly, Dr. Emmett Doc Brown, la primera pel·lícula, que és del 85 també, 86, ens explica la història, això, del Marty McFly, com ha de tornar al passat per evitar que els... La primera és la que ha d'evitar que el seu pare i la seva mare es divorciïn. No, quina era la primera? Ai, no me'n recordo.
Ell viatja al passat.
Al passat? Per què? La primera quina és?
Perquè està...
A la segona és quan ha d'evitar que el seu fill...
La primera és perquè maten el viatja accidentalment. Maten el Doc...
Ah, vale,
en el pàrquing, estan provant el d'això, ell puja fugint i llavors se'n va al passat de manera totalment accidentada.
I després ha de tornar.
Ell ha d'anar back to the future.
Exacte, ha de tornar al futur. És a la segona quan ja... Vale. Bueno, clàssic,
sí.
Molt divertida. A més, l'altre dia llegia jo un meme del rotllo de les poques pel·lícules que miris les vegades que miris, et s'hi enganxes, si la trobes a la tele la veus, encara que et sàpigues els diàlegs i l'hagis vist mil vegades.
I tot, i les tres, no? Sempre, no, la tercera és la més fluix. Tercera és un pel·lícula, també. Allà a Far West, clar, és la que canvia una mica més. Però, hòstia, totes les connexions que fan, quan ell torna, o sigui, ell està com triplicat en algun moment de la història. Triplicat o duplicat? No, duplicat.
Duplicat.
I clar, és que és com...
Són molt divertides, perquè a més, quan tenen enrere, no, els personatges acaben sent una mica els mateixos, no? El que sempre li fa la guitza, doncs a la 2 és el seu pare qui li fa la guitza, el Far West és el seu tatarabuelo, vull dir que acaben sempre tenint la connexió.
L'anècdota és que l'actor que feia de pare era més o menys de la mateixa edat que el Michael J. Fox. Sí, era aquest que té la cara així molt característica. Sí. Que hi havia també... Ah, que l'actor que havia de protagonitzar en un primer moment el Marty McFly no era Michael J. Fox, sinó que era, com es deia, Eric Stoltz. I si busqueu per internet, podeu trobar, perquè es van arribar a gravar escenes amb aquest actor. Sí, era un altre actor que a més s'assemblava bastant. Volien, el CMX és, no? Volien, i l'Spielberg, volien el Michael J. Fox, però ell estava treballant en una altra sèrie que li ocupava molta estona.
I van esperar-lo.
No, llavors rodaven, no sé si rodaven a les nits o alguna cosa així. I llavors hi havia, hi havia moltes escenes que es feien a la tarda i a la nit perquè ell no podia.
Joder. Tu sabes, Luis.
Vaig veure els documentals aquells que hi han de...
Ah, el de Cómo se hizo.
De l'estil.
Sí.
I aquells hi ha un de Regreso al Futuro. Estan molt bé, molt recomanats.
Doncs també cançons divertides entre les que canten ell i aquesta de Power of Love de Huey Lewis and the News.
He trobat una curiositat.
Escoltarem ara, quina?
Que diu, conexión con el número 88.
Hitler, no?
Que jo he pensat això. Si no ho sabeu, 88, no? Són el número de l'abecedari de l'H, que és
Hitler. La fan servir.
Exacte. I digo, en la pel·lícula, el DeLorean necessita alcançar una velocitat de 88 milles per hora.
És veritat?
Perquè, segons Bob Gale, un dels escriptors de la pel·lícula i gran fan de Adolf Hitler... No, això no. un dels escriptors de la pel·lícula, el número 88 s'eligió perquè se veia impressionante.
Ah, bueno, clar, amb els números d'aquests típics.
I era fàcil de recordar, clar, se veia en aquells d'allà. Com ha colat, eh?
Com ha colat moltíssim, eh? Ara estan tots els nostres, tots els nazis que ens escolten allà, m'he tatuat un DeLorean.
Hòstia, potser si...
Si ets nazi ens escoltes, para, no et volem.
Potser se'ls hi ha parat la... Just, saps? En el... El Bob Gale, gran admirador de Hitler, i ara estan tothom trucant al Bob Gale.
A la Fox. Bueno, anem a escoltar The Power of Love i seguim.
We'll be right back.
Doncs sí, d'entre totes les samarretes no podia faltar una de Star Wars. De fet, Star Wars n'havia arribat a tenir més una, però aquesta que tinc, que heu vist en el vídeo, l'estimo especialment perquè té un toc de referència, que és l'escena de l'Imperio, no, l'Imperio Contraataca, no, Una Nueva Esperanza, a l'episodi 4, la primera pel·lícula, diguéssim, en la línia
la
temporal, no, la primera.
The first.
En què la princesa Leia està gravant el missatge que li enviarà Obi-Wan Kenobi, ayúdame, Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza, davant de l'R2-D2, però la samarreta que jo tinc és l'R2 amb la capa, amb el cap obert, i surt com si fos un tocadiscos, i està la princesa Leia amb els seus dos monyos, que són uns cascos, i està fent de DJ. Aquesta me la posava molt quan la nostra fase de,
clar, referència,
de DJ, no? Generació BSO, que també feien festes, tu, jo te'n recordes?
Potser estem entrant en un període de nostàlgia ja nosaltres, no? De,
hòstia, 15 anys.
Clar, 15 anys ja de fer programa, no? I va haver-hi una època que érem joves i esbojarrats, i com bé explicava el Jaume, doncs ens dedicàvem a punxar música, també. Qui no ha punxat música, no? Bueno, bàsicament teníem el Winamp i el Jaume una base de...
Però sí que és veritat que aconseguíem posar... Vull dir, també posàvem de tant en tant, pam, te'n recordo aquí, Doctor Rinding i no sé què, però posàvem moltes bandes sonores. De Star Wars no parlàvem gaire d'estona, perquè en parlàvem.
Havíem fet fins i tot alguna punxada, en plan,
Els ecologistes en acció ens van pagar per posar música.
No ens van pagar, ens van pagar.
Dinerito.
100
euros.
I a la micro vam fer també
un dia... A la micro, si hi aneu i busqueu Generació BSO, el Roger Pobre ho va posar en B baixa.
Sí o no?
Generació UBSO, que no té cap sentit.
Bosse, versió original subtitulada, no?
Exacte. I bueno, de Star Wars...
Clar que es pot dir ja.
No direm res i anem a la següent. Aquesta ens acompanya de fons.
Mandalorian és l'únic bo que han fet, no, últimament?
Últimament, sí. No he vist la d'Ashoka, no l'he vist.
L'altra bona és la del... Com es diu aquell...
The Bad Batch. No,
la de l'altra...
Ah, sí, Andor.
Andor, aquesta boníssima. També estava molt bé.
I de les últimes adquisicions que he tingut, en aquest cas un aniversari, em van regalar una samarreta de Pulp Fiction a nivell videojoc dels anys 80, l'escena en què John Travolta i Uma Thurman estan ballant, Vincent Vega i... com es diu ella?
Mia
Wallace.
Mia Wallace.
Estan a l'escena del ball i és com si fos una partida de Street Fighter. Molt xula aquesta samarreta, també.
Aquesta no l'he vist, crec.
Aquesta...
La tens com, és com si fos un videojoc. Com si fos a l'Street Fighter.
Exacte,
i estan ballant.
No l'he...
Clar, per això li duran tant les samarretes al Jaume, perquè se les posa una vegada a l'any.
Clar, no, però és que, clar, tinc
moltes. La resta
moltes.
De l'any és el tio aquell que va a pitxo descubierto.
En tinc moltes. Pulp Fiction, pel·lícula de Quentin Tarantino, és la segona, diverses trames entrellaçades sobre criminals, drogues, violència a Los Angeles, ens explica diferents històries que s'acaben interconnectant, cadascuna més sorprenent que l'altra, amb diàlegs molt divertits, punyents, escenes icòniques, va guanyar un Oscar al millor guió original, va estar nominada a 7 categories més, una banda sonora que no t'acabes, que és espectacular, i amb molts intèrprets de molt alta qualitat, Uma Thurman per començar, després el Samuel L. Jackson, entre una de les 100.000 milions de pel·lícules que ha fet, surt el Bruce Willis també, el John Travolta, surt el Harvey Keitel, surt el mateix Quentin Tarantino, Daniel, com es diu el primer?
Roth, no sé què Roth. Sí, Arroz.
Arroz és igual. I és que ara estic anant ràpid perquè
vols parlar de totes. Vale, l'única, vull dir una anècdota que no l'he dit mai, que és
quina?
Que la hamburguesa que menja Uma Thurman a la pel·lícula no és real, sinó que, bueno, no és real, sí, no és real. És una hamburguesa de tofu. Perquè menjava moltes, o sigui, havia de repetir moltes vegades l'escena, llavors, parlo així de ràpid tota l'estona, havia de menjar-se moltes vegades l'hamburguesa, llavors van dir que seria poc higiènic i van fer-la de tofu.
Poc higiènic o poc animalista?
Poc higiènic, suposo.
Bueno, doncs anem a escoltar d'aquesta cançó, d'aquesta pel·lícula, Mr. Lou, de Dick Dale and His Dale Tones, que reconeixereu de seguida. We'll be right back.
Cinema, sèries i bandes sonores. A Ràdio Sabadell.
Ja acabem també molt ràpid ja, gairebé no diem res, amb Breaking Bad, Luchi. Sèrie entre les sèries, està
Unes que va estar doncs, en aquesta època daurada de les sèries, no? Aquesta nova època daurada de les sèries.
I és d'aquelles que temporada per temporada va increixendo, no? No hi ha mai, en cap moment defalleix aquesta sèrie.
Hi ha com un moment, no? Quan això s'estudi, que ja ho deu estar estudiant gent, possiblement, però ja hem viscut com un moment d'aquesta pujada de sèries, no? Podem parlar del Soprano, podem parlar de Wire, podem parlar de Dos Metros Bajo Tierra, un moment en el que potser no hi havia un accés tan fàcil a les sèries com ara, o no hi havia aquestes plataformes tan a l'abast, tan accessibles, i després van sortir, no, com aquestes sèries que van revolucionar una mica el món, Perdidos, i una d'aquestes jo crec que és Breaking Bad.
Sí, ho és.
En aquell moment.
Jo no l'he vist mai.
En aquell moment, no, Jaume?
A mi em va agradar molt. És una sèrie que vaig també pillar, diguéssim, un any o dos després de que s'estrenés, i vaig tenir la sort de poder veure el tirón. I a mi em va encantar, em va enganxar tots els personatges, a més està molt ben trobat, i l'evolució dels personatges, tant dels protagonistes com dels secundaris, i del paper que juguen. De fet, hi ha un personatge secundari tan important, que és l'advocat, el Saul,
que van fer
un spin-off, que diuen també que és una sèrie espectacular.
Jo he vist un parell de temporades.
Diuen que és molt bona.
És bona. Sí. Tot i que podria semblar que no, i que el personatge, ostres, potser sí que tenia com aquesta part còmica, no?, dintre d'una sèrie doncs, que tracta un tema complicat, bueno, complicat, tracta el tema del tràfic de drogues i de com fer aquestes drogues.
Llavors, bueno, el tema que tracta realment és que visca la sanitat pública, que aquí tu tens càncer i te'n vas al taulí
i
ja poden fer un tractament. En canvi, als Estats Units has de ser de professor de química a fer metamfetamines per pagar el tractament. Per tant, ni una queixa als impostos que us treuen. D'això va a Breaking Bad.
Hi haurien de treure més perquè la sanitat podria també...
Sí, no, exacte. Doncs... potser no treuran més, sinó fer servir bé els recursos.
Exacte. Distribuir-los bé.
També.
Posades la Internacional? Aquesta també. L'himne de l'Imperi?
L'himne de l'Imperi. En l'Imperi proletarià.
Muchas bromas, pero el Imperio...
Tenen uns treballadors allà.
Si tu ets Stormtrooper, estàs cobert.
Home, la seguretat social te la cobreix.
I tota la gent, i tots en Tatooine, o tu ets un Ewok i estàs sota el d'això de l'Imperi i tu pots anar al cap,
Sí, sí. Home, i hi ha educació pública,
Clar, 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 que és molt...
L'emperador...
Bueno, és que l'Imperio va fer els pantans del planeta de l'Ewok.
Del planeta del Jar Jar.
Del Jar Jar Binks. I després... a rebotar-se. Bueno, és que un poco de orden, no?
Nunca va mal.
Clar.
Almenys tenia una doctrina, no?
L'Imperio, pues jo què sé.
Anem a escoltar Breaking Bad, perquè ja ara escoltarem cançons curtetes, crec, perquè anem a escoltar Baby Blue de Badfinger, que és una de les tantes cançons que apareixen al llarg de les 4-5 temporades de Breaking Bad. I Luigi, ens escoltem la setmana que ve?
Doncs clar que sí.
Molt bé, doncs que vagi bé. Mireu el vídeo. Adéu.
Mireu el vídeo.
El de les meves samarretes.
Ah, vale.
Adéu.